Informatiu Vespre. Amb Neus López.
La Mediterrània torna a ser avui escenari de mort i supervivència. 16 migrants han estat rescatats en vida al sud-est de Cabrera només durant la jornada d'avui, però també s'hi han recuperat dos cossos sense vida. La recerca continua. I un altre naufragi posa encara més rostre al drama migratori. Dos supervivents rescatats aquesta matinada després de més de dues setmanes a la deriva expliquen que varen haver de llançar la mà als cossos dels companys que morien durant la travessia. L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de les 5 desaparegudes al juliol. Xifres d'atur, migració i transports entre els principals temes d'aquest informatiu vespre avui, 4 d'agost, que ara vos acostam amb Maria Eugènia Quecles. Bon vespre.
Bon vespre.
Baixa l'atur a les Balears i en paral·lel l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 16.000 cotitzadors.
Totes les dades laborals de les illes són positives. El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Tot i que, si es miren les xifres en sec, pot dur a error, ja que si es comparen els números del juliol respecte al juny, hi ha un 5% més d'aturats. El motiu és que el procés de regularització de migrants va finalitzar el 30 de juny i, per tant, hi ha més gent donada d'alta a la recerca de feina. Un fenomen que, segons la ministra de la Seguretat Social i Migracions, Elma Sanz, s'ha produït a tot l'Estat.
No deja de ser un más que un éxito de país, indudablemente un éxito colectivo, pero fruto de unas políticas públicas que van en la buena dirección y que nos animan a seguir trabajando en esta dirección.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, en fa una lectura ben diferent.
Aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
Avui també Satge denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
Denuncien que la situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, demana que es posi fil a l'agulla alhora que la consellera de Salut, Manuela García, assegura que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, y el 92% ya se han cubierto.
Sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que esta, para que urgencias de Son Llàtzer no se vea colapsada en lo que queda de verano.
La previsión era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
I la Policia Nacional i la local de Maó investiguen la mort d'un jove de 20 anys atropellat per un taxi.
L'accident s'ha produït aquesta matinada en un dels accessos a l'aeroport de Menorca quan el cotxe ha impactat amb un cos que estava estirat al terra en una zona sense il·luminació. Dignatur és el gerent de Radio Taxi Maó.
Les entrades aquelles apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un poc tancada i ell se l'ha trobat estirat en terra.
I en els esports, el Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament abans de rebre el PSG. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Els vermells s'afrontaran demà davant el Paris Saint-Germain el penúltim partit amistós de la pretemporada. En joc, el 48è trofeu Ciutat de Palma. A més, serà la presentació del nou tècnic, Luis García, de la nova plantilla, davant els aficionats mallorquinistes. El partit es jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i del nou cos tècnic. Avui matí, a la darrera sessió, no hi eren Arnau Puigmal ni el porter Lucas Beristro, tots dos encara en procés de recuperació, tampoc Johan Mojica, amb permís del club, Javier Olaizola, que sembla que se n'anirà cedit a l'Eldense, ni tampoc Samu Costa, a punt de tancar el seu fitxatge per l'Al-Nasser.
Marta, ens amplies aquestes i d'altres notícies passades les 7:30. I un dia més, ventalls i calor arreu de les illes en aquesta primera setmana d'agost i algun ruixat a l'interior de Mallorca que segur que ha donat vida als experts, tot i que sabem cert que aquesta no sol ser l'estació que més agrada als meteoròlegs. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, correcte. Sí, avui hem tingut aquesta novetat, com a mínim, de la mà d'aquests ruixats que han fet acte de presència a punts d'interior de Mallorca, que han deixat tempesta, a més, i amb acumulacions que han arribat fins als 19 litres per metre quadrat a Porreres, que és l'indret on més precipitació s'ha acumulat. En vista demà, mantindrem un cel més o manco variable, si bé a bona part de l'arxipèlag lluirà el sol, a punts d'interior de Mallorca pot tornar a créixer qualque nígol d'evolució. En principi, tant en pentó com avui, però no descartam que puguin arribar a deixar també qualque ruixat local. Les temperatures demà no canvien gaire, valors bastant semblants als d'avui. Avui cap al nord de l'arxipèlag ha arribat a refrescar una miqueta, per tant demà serà cap a l'interior i sud de Mallorca i cap a Eivissa, on més es poden enfilar els valors, al voltant de 36-37 principalment a Mallorca, mentre que el vent bufarà entre fluix i moderat de tramuntana a la meitat nord, a la resta fluix variable.
Gràcies per aquesta informació de servei. Com dèiem, molta calor aquests dies i algun ruixat que dona vida als nostres experts meteoròlegs. I aquest informatiu en dedica és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hem anunciat a la portada, malauradament hem de començar amb tragèdia a la Mediterrània, però també hem de dir que avui migdia 17 migrants han estat rescatats en vida i s'han recuperat dos cossos després del refugi del naufragi d'una pastera al sud-est de Cabrera. L'avís s'ha rebut al migdia quan Salvament Marítim ha localitzat dues persones a la deriva a 8 milles de Cabrera. Les persones rescatades han estat traslladades a Son Espases.
La Guàrdia Civil ha activat després un dispositiu de recerca i ha localitzat 12 supervivents més, 3 d'ells traslladats a Son Llàtzer i 2 cadàvers. 3 dels migrants han necessitat assistència per cremades i símptomes d'esgotament. El naufragi s'hauria produït ahir de matí amb una trentena de persones a bord. La recerca continua perquè l'embarcació podria coincidir amb una embarcació que Salvament Marítim havia donat per desapareguda amb 29 migrants.
Aquests 17 migrants són la cara, la notícia positiva, perquè la creu són les 16 persones mortes quan intentaven arribar amb una embarcació irregular a Mallorca durant 15 dies.
Els únics 12 supervivents han rescatat aquesta matinada, les 3, són els que han explicat que durant més de 2 setmanes anaven a la deriva i que varen haver de llançar la mà a les persones que moriren durant la travessia. Ara són espases i evolucionen favorablement després d'haver arribat amb símptomes de no haver menjat i begut des de feia temps.
L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de les 5 que es varen reportar el juliol com a desaparegudes i en les quals presumiblement hi viatjaven 76 persones.
Una possibilitat que, ha dit la portaveu de l'organització, Elena Malero, s'està intentant confirmar a través dels familiars dels afectats. No obstant això, Maleno ha alertat de la dificultat de la verificació a causa de les condicions en les quals han arribat els supervivents. Per tant, segurament s'haurà d'esperar que es recuperin els cossos per identificar-los.
Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad porque también podría tratarse de otra embarcación.
Al darrere de xifres i nacionalitats, edats i races, però hi ha persones en noms i llinatges, i per això Maleno fa aquesta crida.
No se acuerden de lo que supone que alguien muera de esa forma en el mar y tampoco den el pésame a las familias. Esas tragedias deberían comenzar con un pésame institucional y social a las familias y el reconocimiento efectivamente de las víctimas.
A més, entre gener i juliol, Caminando Fronteras comptabilitza 521 persones mortes o desaparegudes que fan la ruta migratòria d'Algèria a les Balears. Els Consells Insulars de les Pitiüses asseguren que l'arribada constant de menors tensa el servei, com explica Elena Gregori.
Aquest juliol de 2026, 1.203 migrants han arribat a les illes amb embarcacions irregulars, més del doble que l'any passat, quan ho van fer 475. En aquests quatre primers dies d'agost han tocat terra 130 migrants. Un de cada dos migrants arribats aquest 2026 a les Balears han desembarcat a Formentera. L'arribada de menors ha tensat el servei dels Consells Insulars. Carolina Escandelles, consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Ja fa uns quants mesos s'arribades són és constant. I les condicions en les que arriben són molt preocupants. Molt, molt, molt preocupants. I les que no arriben. També tenim constàncies de que s'ha incrementat molt el número de pasteres que no arriben. Això és una crisi humanitària però en majúscula. En majúscula. Està saturant les administracions locals perquè la nostra capacitat de maniobra és la que és. Som una illa petita, tenim els recursos que tenim i estan fent ingents esforços.
Entre gener i juny, més de 500 persones han mort o desaparegut a la ruta algeriana del Mediterrani Occidental. Només al juliol ja en són 74 persones. Caminando Fronteras ha constatat que moltes de les morts s'han produït a la mar prop d'Eivissa i Formentera.
Això a les Pitiüses, mentre Salvament Marítim ha localitzat també un cadàver a prop de Ciutadella. Una de les hipòtesis és que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears.
El cos s'ha trobat a 8 milles del sud-est de Ciutadella. Portava una armilla salvavides i el cos es trobava en avançat estat de descomposició.
I davant l'allau d'arribades, però, la presidenta del govern, Marga Proens, ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic contra la crisi migratòria. Ha demanat a l'executiu de l'Estat que no es posi de perfil ni negui la realitat.
El president del govern d'Espanya fa manca una setmana me negava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la presidenta del Congrés, expresidenta del govern, la socialista Francina Armengol.
En un missatge a xarxes s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena, ha dit, per part dels països de la Unió Europea i per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament. Ha afegit que els seus pensaments estan en les famílies de les víctimes i ha agraït la tasca del personal de salvament.
Tot això aquí a les illes, però també han de mirar cap a la resta de l'estat espanyol. Un dia més anem a Ceuta i allà s'assegura que encara queda molta feina per fer per arribar a la normalitat després de la crisi migratòria de la setmana passada. Ara la prioritat és donar atenció als menors migrants no acompanyats que són a la ciutat autònoma. El govern calcula que són prop d'un miler.
Així ho ha explicat el delegat del govern de l'estat a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, en una compareixença davant els mitjans de comunicació fa uns minuts. També ha indicat que es farà un cribatge d'urgència entre els 2.500 adults que romanen a la ciutat autònoma per determinar el seu futur.
A los menores migrantes, puesto que la ciudad tiene esa competencia y tiene que afrontar también esta situación, que es complicada, y de lo que se trata es de que el Estado pues preste a la ciudad todo el apoyo que necesita en este sentido.
Precisament, l'Estat ha anunciat que destinarà una partida de més de 25 milions d'euros perquè el volum de tensions és totalment inassumible, diu, per una ciutat amb poc més de 80.000 habitants.
De moment, s'habilitaran dues escoles perquè els menors puguin ser ubicats mentre troben una solució definitiva. També es preparen altres espais, segons ha explicat Alejandro Ramírez, portaveu del govern de Ceuta.
Ahora mismo se están habilitando dos naves en diferentes sitios, están haciendo su habilitación, creo que en Loma Margarita y algún entorno del puerto, portuario. Se están habilitando, pues todo hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no?, para la atención de los menores. Se está trabajando en ella al objeto de, bueno, de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras en torno al millar aproximadamente.
Tot indica que aquests menuts seran reubicats a altres comunitats, un repartiment que ha provocat el rebuig, sobretot de comunitats del PP. La ministra portavou, Elma Said, apel·la ara a la solidaritat i responsabilitat de tothom.
Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, acusa d'inoperància al govern estatal perquè, diu, va ser advertit del que passaria a Ceuta.
Instamos al Gobierno de España a que aquellos que han entrado de forma ilegal se vayan por donde han llegado. Y que el gobierno garantice que vuelvan a través de ese paso fronterizo a su país de origen. Y el gobierno tiene que blindar de medios materiales y humanos para que la seguridad ciudadana se garantice a nuestros compatriotas que viven en Ceuta.
Mentrestant, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat avui que no hi va haver cap informe ni cap avís del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertàs sobre l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
És la xifra que ha donat el ministre, que afirma que d'aquestes 70.000 ja han tornat al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara es revisarà cada cas un per un.
Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
Marlaska, en canvi, també ha culpat les màfies que trafiquen en persones. Ho ha dit després de participar en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada amb motiu d'aquesta crisi. La trobada se celebra després de la petició d'alguns països europeus d'excloure Espanya temporalment de l'espai Schengen, una possibilitat ara totalment descartada. El ministre de Migracions Europeu, Magnus Brunner, diu que Brussel·les no veu relació directa entre la regularització de migrants i l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada.
Europe, I think, has definitely passed this test.
Però ha reconegut que el que ha passat a Ceuta ha estat un test d'estrès per les fronteres de la Unió.
I tornant a les illes, val a dir que la Policia Nacional ha detingut tres homes a Palma acusats d'explotar laboralment treballadors migrants en situació irregular.
Els obligaven a fer feines complexes i, de fet, la investigació va començar arran d'una denúncia d'un dels treballadors que assegurava haver rebut pressions per demanar la baixa mèdica després de patir un accident laboral. Els agents han detectat al manco 5 víctimes d'explotació laboral.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I a les 7 i 18 minuts encetam la plana laboral perquè baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzants. Totes les dades laborals de les illes són positives. El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny.
El procés de regularització es percep clarament en les dades laborals que publica mensualment el Ministeri de Treball. Així, aquí a les Balears hi ha de nou un rècord d'afiliació amb 694.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social, 16.000 més que el mes de juny, un 2,8% més, i 23.000 més si se fa la comparació amb l'any passat. Al mateix temps, també hi ha més d'un miler de persones més demandant de feina que fa 30 dies. I aquí
A banda de les noves altes per la regularització, també hi ha altres sectors de temporada, com els mestres i professors que acaben les classes, o altres professionals, com els de la construcció, que han d'aturar obres per temporada turística. Però, així tot, el global és inferior a fa un any, amb 500 persones manco cercant feina a l'arxipèlag que el mateix mes de 2025.
De fet, la situació de les Balears és similar a la tendència estatal pel que fa al rècord d'afiliats, amb 22 milions i mig de persones donades d'alta a la Seguretat Social i en 2 en 3 milions de persones cercant feina, 20.000 més que el juny, però 93.000 manco que fa un any. El Massaiza és ministre de Seguretat Social i Migracions.
Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida.
No deja de ser un más que un éxito de país, indudablemente un éxito colectivo, pero fruto de unas políticas públicas que van en la buena dirección y que nos animan a seguir trabajando en esta dirección. Y cuando hablo de políticas públicas me refiero a la reforma laboral, me refiero, por supuesto, a todos los paquetes anticrisis que hemos ido desplegando como gobierno.
Precisament, la consellera de Treball, Catalina Cabré, tot i reconèixer la bona evolució del mercat laboral, ha lamentat l'efecte que el procés de regularització té en aquestes dades, ja que part de l'atur que creix a les Illes el darrer mes assegura prové de persones que han obtingut el permís de treball i ara cerquen ocupació.
Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
El secretari general d'UGT Les Balears, Pedro Mar, lamenta que, tot i els rècords de feina que registren a les Illes, els treballadors no poden tenir un projecte de vida.
Són dades molt positives, però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears s'havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tant tenir un projecte de vida, mai havia costat tant a un jove emancipar-se. Són llogar un habitatge de 80 metres quadrats suposa el 85% de salari net mitjà a Balears i això és molt superior al 30-35% de lo que recomanen els organismes internacionals.
També Comissions Obreres ha alertat que les dades de l'atur no es tradueixen en millores per als treballadors de la comunitat.
El secretari general del sindicat, José Luis García, reclama un canvi de model econòmic.
Tot i les bones xifres pues, que tenim en aquest mes de juliol, això no repercuteix en una millora de les condicions de vida ni les condicions de feina del conjunt dels treballadors i treballadores d'aquesta comunitat i, per tant, no podem més que dir que són males notícies.
Mentrestant, Jordi Mora, el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, adverteix d'una altra situació, que les baixes dades d'atur agreugen la manca de mà d'obra disponible i densen el mercat laboral.
Molts de sectors necessiten mà d'obra qualificada, altres sectors necessiten mà d'obra menys qualificada i no estan trobant en el mercat laboral aquesta mà d'obra disponible. I, per tant, aquelles solucions que havíem aplicat en el passat, que era importar mà d'obra, bé sigui de la península, bé sigui de la Unió Europea o d'altres països, però el problema que tenim actual de la vivenda no la podem aplicar.
I les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les Illes estan pràcticament completes. En els processos d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix, del 78%, però encara queden tràmits en què es podrien cobrir, com explica Aina Morales.
Els primers processos d'adjudicació varen començar el mes de juny amb les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense una plaça definitiva, aquells que estan en comissió de serveis després i aquells que han aprovat les oposicions de 2026 i comencen el seu any en pràctiques. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
Vera també ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat la logística del professorat que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. També ha afavorit aquest procediment la millora de les condicions laborals a determinades places.
Una de les principals queixes eren els poc temps que tenien per programar la seva vida a una altra illa, que en aquest cas també ha ajudat les mesures que hem impulsat des d'aquest govern com a complement de difícil i molt difícil cobertura, que això sí que ha ajudat a les illes Pitiuses i a Menorca. Penseu que Formentera, el que vos he dit, han cobert totes les places.
Amb tot, quan falta un mes i busques per començar les classes, a totes les illes queden 36 places vacants. 11 són a Mallorca, 2 a Menorca i 23 a Eivissa.
Fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 26 minuts, sou a l'informatiu vespre d'IB3 Ràdio i Satse Illes Balears denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
Denuncien que la situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Sant Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diària pendent d'ingrés. El delegat del sindicat en aquest hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy muy complicada prácticamente a diario. Pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
En el cas concret de Sant Llàtzer, Zainos demana a la direcció d'infermeria i a la gerència de l'hospital que posi fil a l'agulla, com aplicar el pla de contingència de l'hivern a l'estiu.
No basta con reforzar los turnos, con eso es insuficiente, se necesitan tomar medidas urgentes y con esas medidas de refuerzo no son suficientes. Por lo tanto, sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que urgencias de Sant Llàtzer no se vea colapsada en lo que queda de verano.
Davant la denúncia de Satse, la consellera de Salut, Manuela García, posa dades damunt la taula, assegura que de les 120 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, el 92% ja s'han cobert.
La previsió era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Canviem de qüestió, encetem la plana política, perquè Eivissa, els veïns d'Illa Plana han demanat a l'Ajuntament de Vila que anul·li la llicència perquè la sala de festes Cabaret Lió es traslladi a un hotel del seu barri, és d'Ànima Nau.
Els veïns d'Illa Plana han acudit al ple municipal i han explicat que han detectat una sèrie d'irregularitats en la concessió de la llicència, algunes de les quals, segons diuen, confirmades per tècnics de l'Ajuntament. Florencia de Gaetano es portaveu dels veïns.
Lo que nosotros queremos es una acción contundente y legal por parte de este ayuntamiento. Mientras tanto, estaremos presentando batalla e iremos hasta el final. La ley nos ampara y vamos a llevar y a luchar por la legalidad.
El Batle ha assegurat que l'equip tècnic i jurídic està centrat des de fa mesos a resoldre els recursos que s'han presentat. Escoltem Rafael Triguero.
cautela, prudencia y que dejen a las instituciones durante este tiempo seguir trabajando como estamos haciendo para que las cosas que se han hecho, si se han hecho bien, que tengamos la justificación correcta y si hay algo que por el camino se nos ha podido quedar, pues que se puedan resolver y puedan contentar a todas las partes implicadas.
El ple del consistori també ha aprovat el conveni urbanístic que permetrà el desenvolupament del sòl industrial previst al Pla General d'Ordenació Urbana, una actuació que facilitarà la implantació de nova activitat econòmica al municipi, una reivindicació històrica del teixit empresarial d'Eivissa, en aquest cas a la zona de Can Bernat Sud.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
De 7 migrants han estat rescatats en vida al sud-est de Cabrera, només durant la jornada d'avui, però també s'hi han recuperat dos cossos sense vida. La recerca continua.
I un altre naufragi posa encara més rostre al drama migratori. Dos supervivents, rescatats aquesta matinada, després de més de dues setmanes a la deriva, expliquen que varen haver de llançar la mà als cossos dels companys que moriren durant la travessia. L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de la 5 desaparegudes al juliol.
I baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric en prop de 700.000 cotitzants.
Totes les dades laborals de les illes són positives. Al juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Tot i que, si es miren les xifres en sec, pot dur a error, ja que si es comparen els números de juliol respecte al juny, hi ha un 5% més d'aturats. El motiu és que el procés de regularització de migrants va finalitzar el 30 de juny i, per tant, hi ha més gent donada d'alta a la recerca de feina. Un fenomen que, segons la ministra de la Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha produït a tot l'Estat.
No deja de ser un más que un éxito de país, indudablemente un éxito colectivo, pero fruto de unas políticas públicas que van en la buena dirección y que nos animan a seguir trabajando en esta dirección.
La consellera de Treball, Cati Cabré, en fa una lectura ben diferent.
Aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
Avui també dia de denúncies laborals. SATSE afirma que hi ha una greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
La situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Son Llàtzer. Assegura que en aquests moments hi ha 35 pacients de mitjana diària pendent d'ingrés. El delegat del sindicat a l'Hospital, Víctor Zainos, demana que es posi fil a l'agulla alhora que la consellera de Salut, Manuela García, assegura que de les 720 places en què estaven previst ampliar el servei d'infermeria, el 92% ja fa feina.
Sabemos que hay dificultad para encontrar profesionales, pero se tienen que tomar medidas para que urgencias de Son Llàtzer no se vea colapsada en lo que queda de verano.
La previsión era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
I Gop hi té referida, acusant el govern de Marga Proens d'aplicar una política de maquillatge i d'eludir les seves responsabilitats, traslladant el debat contra la massificació d'altres administracions.
Les dues entitats reclamen un compromís immediat i mesures concretes com posar fi al lloguer turístic, que s'aturi l'urbanització sol rústic i que es declari Mallorca com a zona tensionada. La portaveu del GOP, Toni Nasiquier, apel·la a la responsabilitat de les administracions autonòmiques.
Totes s'ocupes sempre dels altres, o s'ocupes d'Aena, o s'ocupes de qualsevol, menys la seva, que deixin de fer aquest procés infantil.
I avui vespre, d'aquí poc, manco de dues hores, a les 9, els Reis Felip VI i Letizia rebran els representants de la Societat Balear la tradicional recepció al Palau de Marivent a Palma i assistiran autoritats i personalitats de totes les esferes socials i polítiques.
Ja és costum que aquesta recepció reial marqui el final de l'agenda a Mallorca, però d'aquí a uns dies tornarem a veure el monarca a Palma. Serà dissabte, dia 8, a l'entrega de trofeus de la Copa del Rei de Vela. La gala, en aquesta ocasió, serà al Palau de l'Almudaina.
I amb aquests titulars hem arribat a les 7:34, però tot d'una tornem amb els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
El Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament abans de rebre el PSG. Que ens ho explica Marta Sampas. Bon vespre.
Bon vespre. Els vermells s'afrontaran demà davant del Paris Saint-Germain el penúltim partit amistós de la pretemporada. En joc el 48è trofeu Ciutat de Palma. A més, serà la presentació del nou tècnic, Luis García, de la nova plantilla, davant els aficionats mallorquinistes. I és que el partit es jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i també del nou cos tècnic. Avui matí, a la darrera sessió abans del partit, no hi havia Arnau Puigmal ni el porter Lucas Beristrón, tots dos encara en procés de recuperació. Johan Mojica, el colombià, té permís del club. Javier Olaizola, que sembla que se n'anirà cedit a l'Eldense, i tampoc hi era Samu Costa, a punt de tancar el seu fitxatge per a l'Al Nasser. Sigui amb qui sigui, Son Mot serà demà l'escenari del Ciutat de Palma contra un rival de luxe, el vigent bicampió d'Europa, el PSG, que aterrarà l'illa amb un autèntic equipàs. I és que avui quatre de les seves estrelles mundialistes han tornat a la dinàmica de l'equip. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i João Neves podrien ser, per tant, demà a Son Moix. Quan resten 10 dies per començar la Lliga, el Mallorca cercarà la tercera victòria de la pretemporada. Sentim el cap de negoci del club, que és Alfonso Díaz.
Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? Hoy en día creo que es el equipo número uno y, bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar. Ojalá que podamos ganar.
El partit entre el Mallorca i el PSG el podreu seguir en directe i Vetres Ràdio. Serà demà a partir de les 8 del vespre.
Ens enyorau? No! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Més futbol. A la primera federació, Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges de l'UD Eivissa, s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugador, incorporació clau del conjunt blau cel per aquesta temporada, estarà fora dels terrenys de joc gairebé tot el curs. Per això, el club eivissenc ja fa feina per trobar-li un substitut. Una notícia que arriba mentre l'equip és a la Nucía, on demà disputarà un amistós contra l'Elx il·licità. A la segona federació, els tècnics Òscar Troya i Pep Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles avui al programa Esports 3 d'aquesta casa. D'una banda, l'Atlètic Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir a la fi l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador, Òscar Troya. El tècnic s'ha mostrat molt content amb els seus jugadors nous. El sentim avui en declaracions a IB3 Ràdio.
M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla. Nuestra labor es hacer equipo, eso, ¿no? Si hacemos equipo, yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos mucho más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no? Como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador després d'ascendir a la segona federació, té una situació ben diferent a l'Atlètic Balears. El seu tècnic, l'exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial mallorquinista.
Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. Uh-huh. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor, i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment, i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
També en futbol, el Barça de les mallorquines Catacoll i Patrick Jarro farà un estatge de pretemporada a Andorra. Serà del dia 6 al 10 d'agost. Les blaugranes es concentraran al Principat per completar una estada de treball que permetrà aprofundir en la preparació física, tàctica i de grup abans de l'inici del nou curs, pel qual ja hi ha data. La primera jornada de Lliga es jugarà el diumenge 30 d'agost a les 7 del capvespre, i Catacoll i Patrick Jarro s'enfrontaran al Costa ADG Tenerife. A més, el Barça ha anunciat avui el seu fitxatge estrella de la temporada. Caroline Nicoli, extrem brasilera de 26 anys, arriba procedent del Manchester City i es converteix en el fitxatge més car de la secció femenina del club. El club català paga per Caroline 1,2 milions d'euros fixes. En vela, la 44a edició de la Copa del Rei s'ha encetat avui matí amb les primeres mànegues en 5 de les 6 classes participants i per a 84 equips del centenar en total que competiran pel títol. Inclòs també l'Hispània del rei Felip VI, que s'ha situat líder en la primera jornada. L'embarcació del monarca empatava a 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria en la segona prova del dia ha donat el primer lloc provisional a l'Hispània. En ciclisme, al Tour de França, la mallorquina Mavi Garcia ha arribat en la posició número 52 a la contrarrellotge individual celebrada avui, i amb aquest resultat s'allunya de les posicions capdavanteres i és ara 19a a la classificació general. I avui s'ha encetat la Vuelta a Burgos amb la presència de dos ciclistes balears, l'artenenc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. Per a l'artenenc serà la posada a punt abans d'arrencar el seu gran objectiu de la temporada, que no és altra que la Vuelta a Espanya. Una Vuelta, per cert, on també hi serà finalment Pogacar. Avui, a Burgos, la victòria està per al britànic Matthew Brennan i Enric Mas ha acabat amb el pilot. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en tennis, Jaume Munà disputarà avui la segona ronda del Masters 1000 de Montreal. El tennista santanyiner s'enfrontarà per primera vegada al belga Alexander Bloks, número 32 del rànquing ATP. El partit està previst no abans de les 9:30. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha anunciat el que és ja el seu 6è fitxatge de la temporada. Es tracta de Marc Martí, ala pivot de 29 anys, que arriba procedent del Cartagena, format al planter del Lleida i del Saragossa, en qui va arribar a debutar a l'ACB. Ha estat també internacional en categories inferiors.
Gràcies, Marta, per aquesta actualització dels temes esportius. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ja tornem aquí, són les 7:43 minuts d'aquest 4 d'agost i Mahó. Un home mort atropellat per un taxi a l'entrada de l'aeroport. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de l'accident. Carles Marquès.
El mort és un jove català d'una vintena d'anys. En el moment dels fets, poc abans de les 5 de la matinada, es trobava estès, sense moviment, sobre la calçada. El conductor del taxi, que es dirigia cap a la zona d'arribades, no ha pogut evitar passar per damunt del cos. Digna Tura és la gerent de Radio Taxi Mau.
Les entrades aquelles apaguen els llums, és molt fosca, i és una davallada un pot tancada, i ell se l'ha trobat estirat en terra.
En el moment dels fets, el jove no duu documentació, però sí un telèfon mòbil que la policia judicial ha aconseguit desbloquejar. La Policia Nacional investiga les circumstàncies de l'impacte. Benito Nogales és el portavoz de la Policía Nacional de Mau.
Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría.
Els taxistes denuncien que a la zona hi ha poca visibilitat durant la matinada. Comissions Obreres ha demanat avui mateix a la direcció de l'aeroport si pensa augmentar la il·luminació en alguns punts i reforçar la presència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Sentim altre cop Digna Tur, gerent de Radio Taxi Maun.
La gent vol aconseguir un taxi, quan surten tots van un poc beguts, la gent jove, se posen pel mig, mos tiren carros...
La policia local s'ha fet càrrec de la reconstrucció dels fets i a primera hora del capvespre ha fet arribar l'atestat al jutjat. Els taxistes asseguren que van avisar l'1-2 abans dels fets perquè hi havia persones sobre l'asfalt. Des de la policia local asseguren, però, que entre les 2:30 de la matinada i les 5:03, en què han rebut l'avís de l'1-2, no s'ha registrat cap trucada. Una de les claus del cas podria trobar-se a la discoteca situada a prop, on es formen de matinada aglomeracions a la zona d'arribades per agafar un taxi. Les imatges de les càmeres d'Aina instal·lades a l'àrea podrien resultar determinants per esclarir els fets.
I a Eivissa, nou rècord d'usuaris del transport públic. El Consell estima que enguany arribarà als 8,5 milions de passatgers, 1,5 milions més que l'any passat d'Ànima Nau.
Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers. La contracta de transport públic d'Eivissa, que va entrar en funcionament l'1 d'abril, ha tingut molt bona rebuda. Les dades que té el Consell parlen de xifres rècord. Mariano Joan és conseller de Mobilitat.
La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año y nos vamos a acercar a los 8,5 millones de pasajeros.
La línia amb més passatgers és la que uneix Vila amb Sant Antoni, passant per Sant Rafel. Les línies que condueixen a les platges han afegit 7,000 passatgers més al dia durant l'estiu. L'augment, a més, ha estat continu durant tot l'any. És de nou Mariano Joan.
Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros. Cuando pasaron 2 semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros. Ahora llevábamos un 22% más de pasajeros. Y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo.
El Consell també està substituint els tòtems informatius que, per un problema tècnic, fins ara no oferien dades fiables.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Canviem de qüestió. Si recordeu, ahir us vàrem parlar dels catxalots i de la creació d'una reserva marina al nord de Menorca per protegir la zona de la cria d'aquestes espècies. Ha obert una disputa territorial internacional. Ara Espanya i França discrepen sobre la titularitat de les aigües que es volen protegir, Excel Camarasa.
La zona econòmica exclusiva de cada país s'estén des de la costa fins a 200 milles nàutiques. Quan la distància és menor, per la proximitat entre els estats, es calcula el punt mitjà. Aquí apareix la discrepància entre Espanya i França. Xema Brotons és el director científic de l'associació Turciops.
França traça la línia base a lo que seria el Golf de Lleó i Ligúria, per tant, baixa la línia més a baix de lo que la Unió Europea i la cartografia declara. I, per tant, ara tenim un conflicte territorial per la declaració.
Els científics de l'associació Turciops han confirmat l'existència al nord de Menorca d'una zona de cria natural de catxalots, l'única en tot el Mediterrani Occidental. En la seva darrera campanya, finalitzada fa pocs dies, han confirmat el paper de les aigües menorquines com a santuari de catxalots.
Hem pogut localitzar quasi mig centenar de catxalots, d'aquests 9 eren cries, és a dir, quasi un 20%. El que ratifica la importància que té el nord de Menorca, aquesta àrea marina protegida que han demanat al Ministeri.
Aquesta zona de cria està ara desprotegida, ja que queda fora de l'actual reserva marina.
I el GOP i Terra Ferida reclamen al govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin al clam de la massificació del passat 26 de juliol en contra de la massificació turística. També han mostrat el seu desagrat a la presidenta del govern, Marga Proens, i amb el president del Consell, Llorenç Galmés, després de la nul·la resposta que han tingut davant una petició de reunió per xerrar d'aquestes mesures. Ens ho explica Neus Pericàs.
Les associacions han insistit en 5 dels 10 motius que justificada ven la manifestació. Ai, vale, perdó, és que avui ha estat un dia llarg. Vale, torno. I finalment, garantir la seguretat climàtica. Diuen es tracta d'accions que es poden posar en marxa de manera immediata si hi ha voluntat política. Una voluntat que la presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha remarcat com de moment inexistent, ja que ni Proens ni Galmés han respost a la demanda que van tenir les entitats per reunir-se amb elles el dia després de la manifestació.
Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió en la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
És per això que adverteixen que no s'aturaran de fer feina perquè s'escolti el clam de les més de 70.000 persones que van acudir a la manifestació.
Nosaltres no aturarem. Ja hem demanat reunió a la resta d'entitats que, si tenen punts de coincidència amb el que demana el GOP, hi farem feina per tal que els qui tenen responsabilitats comencin a fer feina per lo que la gent realment està demanant.
Així, el GOP i Terra Ferida demanen una resposta ràpida davant el que demana la ciutadania.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Encetam la plana nacional i internacional amb treball que descarta una pujada extraordinària del salari mínim interprofessional aquest any i negociarà el del 2027 després de l'estiu.
El secretari d'Estat del Ministeri, Joaquim Pérez Rey, ha assegurat que comparteixen la UGT la preocupació per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a conseqüència de la inflació, tot i que ha considerat que el seu repunt no és prou elevat en relació a l'increment del salari mínim aprovat per el 2026 per justificar una nova revisió.
Y además se da la circunstancia de que estamos prácticamente encarando el último trimestre del año y, por lo tanto, yo creo que el proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 pues se abrirá a lo largo de una vez que nos incorporemos del verano. Por lo tanto, yo creo que no se dan las circunstancias para esa revisión semestral.
Mentre el govern central demana la dimissió d'Ayuso per l'àtic de Chamberí, critica el president del PP pel seu silenci.
La ministra portavou, Elma Saiz, ha demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid per la polèmica al voltant de la compra per part del govern regional d'un àtic de luxe al districte de Chamberí i ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pel seu silenci sobre aquesta qüestió.
Mentre la Fiscalia ha arxivat les dues darreres causes pendents pel Sarrós en els cribatges del càncer a Andalusia, cap de les 15 denúncies interposades contra el govern autonòmic han prosperat i en internacional el sistema elèctric de Cuba ha col·lapsat per segona vegada en menys de 24 hores, quan encara continuaven les tasques per restablir el subministrament després del tall de diumenge. Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible, l'envelliment de la xarxa i a les sancions dels Estats Units.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I encetam la plana cultural escoltant la sinfonia número 8 en si menor, inacabada de Schubert, interpretada per la jove orquestra sinfònica Pitiusa, que aquest diumenge oferirà un concert a l'església Santo Domingo de la vila d'Eivissa com a part del programa de Festes de la Terra.
Aquesta formació de més de 40 músics dirigida per Pablo García Ortiz va néixer l'agost de 2025, fa un any, i diumenge interpretaran tres peces reconegudes del romanticisme com l'obertura del Verbe de Sevilla de Rossini, el concertino per a clarinet i l'orquestra de Von Weber o la ja anomenada Sinfonia número 8 de Schubert. Escoltam el regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez, i el director de la Jove Orquestra Sinfònica Pitiusa, Pablo García Ortiz.
Hombre, jo no ho sé, però ells diuen que es convén, és un bon puesto per fer música, perquè té molt bo so i que ho sentirem molt bé, així que convidam a tothom que vingui. També és una bona senyal que els jovens d'Eivissa puguin participar en les festes de la terra, així que també convidam a jovens que vulguin participar en les festes, que a poc pues, poden venir i fer terra, no? I fer ciutat.
Enguany hem tingut l'oportunitat de tocar les festes de la terra amb el cor Ciutat d'Eivissa, vam fer aquest diumenge passat, i ara el diumenge pròxim fem el nostre propi concert de festes de la terra. El nostre primer concert va ser al febrer, que vàrem fer la primera sinfonia de Beethoven. Bueno, el convent, l'església de Santo Domingo va estar superplena i va ser un orgull per tots nosaltres.
I el metall deixa de ser només un material per convertir-se en una forma d'expressió. Això passa a Polifonia de la Matèria, la nova exposició de l'artista multidisciplinari Javier Enns, que presenta una selecció de joies artístiques i reivindica la bellesa de la imperfecció a través de peces úniques de David Ventura.
L'exposició transforma la sala de l'Ajuntament Vell en una instal·lació que convida el visitant a observar les peces des de noves perspectives i a descobrir el diàleg entre la matèria, el cos i l'espai. Sentim el seu autor, Javier Enns.
Per fer aquestes peces utilitzo un procés de fundició experimental en el que fonc dos metalls per separat i faig que xoquin a la llengotera. Quan xoquen, al tindre diferents densitats i punts de fusió diferents, generen un conjunt de formes i dibuixos totalment aleatoris, que això és el que em dona com punt de partida per fer les peces. També hem jugat molt amb la llum, diferents tipus de llum, per a apropar l'espectador a l'obra de diferents maneres.
Així, diferents punts de llum modifiquen la percepció dels volums, les textures i els reflexos, oferint una experiència diferent davant de cada obra. Inclosa dins la programació de les festes de Sant Jaume, Polifonia de la Matèria es pot visitar fins al 8 d'agost.
Un dels plats forts de les festes de Sillot serà la Gran Revetlla de dia 22 d'agost. El programa, però, és molt més ampli i inclou activitats culturals, esportives i familiars. Les festes seran del 13 al 23 d'agost. Neus Pericàs.
Enguany, han destacat des de l'Ajuntament de Manacor, s'ha volgut mantenir l'essència de les festes amb els actes tradicionals que formen part de la identitat de Sillot, però també incorporant novetats com el retorn del Correfoc o la primera Nit de l'Art, dia 20. El programa inclou activitats infantils, contacontes, tallers, jocs populars, exhibicions esportives i vetllades musicals, com la Nit de Maneres amb el grup Gent d'Esplà o la Gran Revetlla del 22 d'agost amb Islanders i DJ Teregi. També hi haurà lloc per l'esport amb el 32 Circuit de Platges de Manacor i diversos torneigs. Les festes es tancaran el diumenge 23 amb dues sessions de cinema infantil a la fresca i la tradicional gran traca de focs artificials a la platja. El programa complet es pot consultar a les oficines de turisme, a la delegació de Sillot i als canals oficials de l'Ajuntament de Manacor.
Més propostes perquè el Consell de Mallorca i el Bisbat reforcen i amplien enguany les activitats entorn de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 28 llits de la Mare de Déu, esglésies i convents d'arreu de Mallorca.
Són monuments que normalment no estan exposats tot l'any i que representen la Verge Maria Morta. Des de fa anys s'aprofita la festivitat de dia 15 d'agost per exposar els continguts com a llits de la Mare de Déu. L'objectiu és garantir la conservació i exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany destaca la recuperació del monument de Santa Eugènia. Segons ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer, es tracta de conjunts patrimonials que transcendeixen la religiositat.
Jo crec que la generositat que té per part de, del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que al final és que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
El Consell de Mallorca i el Bisbat impulsen a més la difusió cultural de les festes en nous estudis, materials audiovisuals i activitats arreu de l'illa. El coordinador del projecte, Gabriel Carrió, ha explicat que entre les principals novetats d'aquesta edició destaca la publicació de l'estudi al llit de l'assumpte del monestir de les monges concepcionistes de Sineu, elaborat per l'arqueòloga i investigadora Maria Magdalena Riera Frau. Són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dimarts 4 d'agost, en què 17 migrants han estat rescatats en vida al sud-est de Cabrera. La recerca també s'ha